L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda. Domènec Ramal, un servidor, és qui un dia més us dona la benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. Encetant informativament parlant, l'última de les setmanes del primer mes de l'any, d'aquest mes de gener, avui dilluns 27, com és habitual, obrim diàriament el nostre temps d'actualitat i ho fem a ritme de titulars. Una actualitat que ve marcada primerament per l'Ajuntament de l'Ametlla, que preveu de reduir el deute municipal en un 73% en 7 anys. Ara bé, si s'aconsegueix el cobrament de subvencions pendents de les administracions, aquesta reducció seria en un termini de temps més immediat. A Deltebre, un dels projectes importants que l'Ajuntament contempla per en aquest 2014 és el Casal de l'Assumpció. I a Amposta, l'Ajuntament ha externalitzat el servei del cementeri municipal. Un nou contracte suposarà, segons l'equip de govern, una millora en tots els serveis i gestió del recinte. La Plataforma en Defensa de l'Ebre celebrava dissabte passat a Tortosa una jornada per preparar l'estratègia i fer front al Pla Hidrològic de l'Ebre que promou el Govern Central. Parlant de plataformes, des d'Alcanar, la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia ha fet públic este cap de setmana un comunicat en el qual es critica la postura de l'empresa ACS sobre la posada en marxa del projecte Castor. I avui parlarem també de propostes culturals. Ens arriben concretament des de La Plana. És la convocatòria del concurs literari Vila de Santa Bàrbara. Enguany li toca el torn a la modalitat de narrativa. I a la recta final del nostre temps d'informació repassarem, com tots els dilluns, la jornada futbolística dels equips del territori, jornada disputada al llarg d'aquests dos dies del passat cap de setmana. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, temes i qüestions que de seguida us comencem a ampliar aquí, a l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui el nostre temps d'informació l'obrim parlant de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, que preveu de reduir el deute municipal en un 73% en els propers 7 anys. Ara bé, si s'aconsegueix el cobrament de subvencions pendents de les administracions i dels 4 milions i mig d'euros del conveni urbanístic de Marina Sant Jordi, aquesta reducció seria més immediata. I així ho explica en la primera crònica d'avui d'aquest informatiu des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar té a hores d'ara un deute reconegut de 18.706.409 euros, dels quals 16.854.805 euros corresponen a préstecs bancaris. 920.833 euros són del Consorci de Residus del Baix Ebre del Rebé i 930.770 euros més a d'altres proveïdors, situant el rati d'endeutament en un 144,46%. Aquest és el motiu pel qual l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar va emprendre l'any 2013 un ambiciós pla d'ajust i reducció del deute que en els propers 7 anys, i posant el 2020 com a llindar, ha de reduir el deute municipal amb els bancs fins a arribar al 39,24%. De fet, només al llarg d'aquest 2014 es preveu una reducció del 14,17%. Aquest deute, però, es pot veure amortitzat de manera més immediata, si l'Ajuntament acaba cobrant els deutes pendents, que pugen a 5.956.447 euros, dels quals 488.577 euros corresponen a subvencions no satisfetes per la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona. 967.869 euros a rebuts pendents de cobrament de la recaptació del 2013, així com d'anys anteriors. I el muntant més important, 4.500.000 euros, corresponen al conveni urbanístic amb la mercantil Marina Sant Jordi pels sectors K i O, que l'any 2005 va presentar recurs sol·licitant la nul·litat del conveni i que recentment la Junta Consultiva de la Generalitat de Catalunya ha ratificat com a vigent i ha demanat l'aval per aquest import a la mercantil, assegurant així el cobrament a l'Ajuntament. Si restem els cobraments pendents per aquest concepte, el deute municipal baixa fins als 12.749.962 euros. Andreu Martí és l'alcalde de l'Ametlla de Mar.
Bé, la veritat és que allí explicava, més que l'endeutament, explicava exactament els diners que es van haver de demanar per pagar amb el decret Rajoy el que s'anomenava el decret dels proveïdors. Això vol dir que l'Ajuntament, evidentment, va haver de fer esta avançada de diners amb la corresponent càrrega financera, però el que no expliquem, o que no s'ha explicat, és que per un import pràcticament similar ens deuen diners a l'Ajuntament, a altres administracions i a altres proveïdors. Això vol dir que al final és un tema que només ens fem càrrec del finançament pels interessos. Llavors, lo important és el pressupost anual, que és l'ingrés i la despesa, que cada any tenim un estalvi net positiu, que cada any gastem menys del que ingressem, que any rere any cada vegada ho fem molt més auster i vigilat amb el sentit del control pressupostari, i per tant puc concloure dient que l'Ajuntament, des del punt de vista econòmic-financer, doncs ho té tot molt equilibrat. És veritat que devem molts diners, però també és veritat que ens en deuen molts.
Així responia Andreu Martí, alcalde de l'Ametlla de Mar, a l'aparició d'informacions en els mitjans aquesta setmana en què s'afirma que el deute per habitant de l'Ametlla de Mar és de 1.347 euros. L'Ajuntament considera que és un càlcul erroni, donat que les responsabilitats del pagament no se circumscriuen només als habitants empadronats de 7.688, sinó que mitjançant el pagament d'impostos el càlcul es diversifica per l'elevada estacionalitat dels mesos d'estiu o entre la gent que té propietats immobiliàries a l'Ametlla de Mar. Per posar exemples, es cursen 6.860 rebuts del consum d'aigua, 7.814 rebuts de la taxa d'escombraries i 10.297 rebuts de l'IBI, calculant-se una afectació mínima de 2 persones per cada rebut, amb la qual cosa els percentatges es distribueixen de manera més moderada. Considerant les dades del padró de l'IBI, el deute es situaria als 818,43 euros per contribuent.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
En clau municipalista, continuem parlant ara d'un dels projectes importants que, en este cas, l'Ajuntament de Deltebre contempla per a este 2014. Ens en referim al Casal de l'Assumpció, una iniciativa que des de Ràdio Delta ens explica Lluïsa Bertomeu.
L'Ajuntament de Deltebre construirà enguany un nou pavelló d'esports polivalent a l'Avinguda de la Pau, concretament al pàrquing del Camp de l'Aube. Aquest nou equipament s'utilitzarà com a gimnàs de l'Escola l'Assumpció, però també per les activitats esportives i culturals del municipi. Aquesta sala, històrica reivindicació de la comunitat educativa del centre, ja que no disposa de gimnàs, compta amb una subvenció del Pla d'Acció Municipal de 300.000 euros, tal com destaca l'alcalde de Deltebre, José Emilio Bertomeu.
Tenim per enguany una subvenció que ens va donar la Diputació per fer un casal de l'esport a lo que és la zona de Josep Maria. Nosaltres tenim tres col·legis i els tres col·legis que tenim, igual el Riu Mar té un pavelló, té un poliesportiu, un casal. Ara van fer el casal del Salat, que el van inaugurar temps d'entrar fa un any i mig, el casal que dona cobertura al que són els col·legis Sant Miquel, i ara teníem projectat que van ficar la primera pedra el que és el casal del Col·legi de l'Assumpció a Jesús i Maria. Una miqueta, que serà una miqueta polivalent també, el tema va al costat del camp del futbol l'AUBE de Jesús i Maria, i pues, per a combinar també i per a poder compartir el que són tema de vestuaris, lavabos i tot això. I bueno, hi ha una subvenció de 300.000 euros de part de la Diputació, i que el nou projecte que s'està confeccionant ara, poder-lo fer, i la banda que falta ho ficaria a l'Ajuntament.
El projecte preveu la construcció d'un edifici d'uns 745 metres quadrats dividit en dos volums, el pavelló i l'edifici de serveis. Inclourà sala polivalent, escenari reversible, dos magatzems, a més de lavabos i vestidors. El projecte està pensat per a poder incloure activitats diverses com diferents pràctiques esportives, representacions teatrals, concerts i altres activitats.
Gràcies, Lluïsa. I més qüestions, més iniciatives d'ajuntaments del territori. El d'Amposta, el de la capital del Montsià, ha externalitzat els serveis del cementeri municipal. El nou contracte suposarà, segons l'equip de govern ampostí, una millora en tots els serveis i gestió del recinte. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Amposta ha adjudicat aquest passat divendres a l'empresa ampostina Tanatorios i Servicios S.A. el servei de gestió i manteniment del cementeri municipal. L'adjudicació s'ha fet per 31.700 euros i per una durada de 4 anys, amb la possibilitat de prorrogar-la 2 anys més. L'empresa es compromet en menys d'un any a crear el registre informatitzat que permetrà consultar tota la informació sobre les inhumacions, la instal·lació del sistema d'alarma, així com el rec automàtic a tot el recinte i altres temes que ens explicava el regidor de serveis de l'Ajuntament d'Amposta, Pep Nos.
L'Ajuntament d'Amposta ha externalitzat el servei del nostre cementiri municipal. Això s'ha fet entre altres coses perquè es va jubilar el treballador que allí estava, i aleshores l'oferta que se'ns ha fet és molt interessant. L'empresa que ho ha agarrat està disposada a fer una sèrie important de millores que donaran més qualitat de servei, i jo crec que l'aspecte, en molts aspectes, guanyarà. Per exemple, sé que a la banda dreta, si mirem, entrem al cementeri a la banda dreta, hi ha una lliga amb magatzem, que allí, segons tenim una massa rentat i ens ha de comunicar l'empresa, allí ells pensem fer unes reformes importants, i entre altres coses allí estarà pues, l'atenció al client o a aquelles persones que tinguin algun problema o puguen consultar alguna cosa.
Segons ha explicat el consistori, el cost de les finances municipals serà similar a l'actual i a més permetrà dur a terme inversions necessàries per millorar el servei a l'usuari sense que l'Ajuntament hagi d'invertir més recursos.
Tens material per a nounats com cotxets, bressols, trones que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Porta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 5308 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu Emute.
Continuem parlant ara de la Plataforma en Defensa de l'Ebre. Dissabte passat celebrava una jornada amb l'objectiu de reaglutinar forces a l'entorn del moviment antitransvasista i dotar-se d'arguments jurídics i tècnics per a la nova etapa que ara inicien. Així ho va explicar la portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, Susana Abella, que també va declarar que es volen avançar al govern estatal per guanyar-li la partida quan aquest tire endavant el pla de Conca. Així mateix, la jornada va servir per posar damunt la taula que el Pla de l'Ebre és el pitjor que s'ha fet i que la justificació d'un nou cabal per al riu és un frau científic. La cimera, des d'on es va reclamar més diàleg amb la Confederació i el Ministeri, va reunir entitats molt diverses, de manera que es tinguin com més punts de vista millor. Aquesta no és la primera vegada que la plataforma organitza una cimera d'aquestes característiques. De fet, n'acostumen a preparar una cada vegada que enceten una nova etapa. En aquest cas, i segons Susana Abella, portaveu de la plataforma, es va voler que tothom pogués expressar la seva opinió i d'aquesta manera elaborar un full de ruta acurat per a quan el Ministeri tire endavant el Pla Hidrològic de l'Ebre. Susana Abella.
El que cal és que estiguem alerta. Per tant, és un nou període d'estar alerta, els ciutadans de les Terres de l'Ebre i tot el mundillo que pugui haver en quant a ONGs, en quant al món científic, al món polític, per a donar una resposta. És un moment d'estar alerta perquè quan comence el rodillo que vindrà del Plan Hidrològic Nacional, poder actuar en celeritat.
Entre els assistents de la cimera hi havia també polítics, científics, juristes, membres d'ONGs i experts de tota mena. Un d'ells, Narcís Prat, catedràtic del Departament d'Ecologia de la Universitat de Barcelona, que va ser, de fet, l'únic que va pronunciar una ponència. Narcís Prat assegurava que els càlculs per un nou cabal del riu Ebre són un frau científic.
Davant de publicacions científiques que demostren que no pot ser un cabal de 100 metres cúbics per segon, que això de posar en els màxims de 150 és una bestiesa, que els 80 tampoc també és una altra bestiesa, llavors hi ha un frau científic total.
Narcís Prat també va explicar que cal donar més importància a la connexió entre el riu i el mar, que no s'està tenint en compte el pla hidrològic, ja que comportaria beneficis ambientals que no es poden valorar amb diners. I amb un punt de vista similar s'expressava també Santiago Martín Barajas, responsable estatal d'Aigües d'Ecologistes en Acció i membre del Consell Nacional de l'Aigua. Martín Barajas explicava que esperen que triomfe el sentit comú i que no tiren davant un pla com aquest, que és absolutament irracional i inviable. L'escoltem.
Esperemos que triunfe el sentido común y no saquen adelante un plan como este que es absolutamente irracional y que por tanto es absolutamente inviable, entonces no sirve de nada. Ya sabemos que el papel todo lo aguanta, pero llega un momento en que, bueno, pues por tener cosas escritas no quiere decir que luego se vaya a hacer gestión.
Per últim, dir també que Marta Subirà, directora general de Polítiques Ambientals de la Generalitat, va assistir també a la trobada i va declarar que el més important és fomentar el diàleg. Diàleg que a hores d'ara és pràcticament inexistent tant a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre com amb el Ministeri d'Agricultura. Marta Subirà va fer una crida a que es tinguin en compte les propostes que surten de Catalunya. I d'una plataforma com és la de Defensa de l'Ebre, en passem ara a parlar d'una altra, la plataforma ciutadana en defensa de les Terres del Sénia, que aquest cap de setmana ha fet públic un comunicat davant les contradictòries informacions publicades en els últims dies en relació a l'anunci de l'empresa ACS, presidida pel senyor Florentino Pérez, en què s'assegurava que el projecte Castor es posarà en funcionament aquest any 2014. Així com la resposta de Nagas, empresa semipública del sector energètic, la plataforma en defensa de les Terres del Sénia fa sobre aquestes qüestions les següents valoracions. La companyia ACS diu que això del Castor ja està fet i que enguany es posa en marxa definitivament, perquè això dels 600 terratrèmols ja ha passat i no n'hi ha per a tant. El tancament d'aquesta activitat anirà més enllà dels 1.700 milions d'euros reconeguts pel Ministeri d'Indústria, perquè aquesta xifra no inclou el segellat dels pous ni el desmantellament de la plataforma marina, a més de la monitorització posterior per a controlar possibles fuites de gas, per la qual cosa s'hi haurien de sumar 200 milions d'euros més. Això seria si l'auditoria que el govern espanyol ha encarregat no reflectís cap augment d'aquesta xifra, la qual cosa seria del tot improbable donada la falta de rigor econòmic. El comunicat diu que ACS participa del projecte Castor amb un 66,6% en escal i diu que l'entrada en funcionament obliga l'empresa Enagás a la compra del 50% de la participació d'ACS. Enagás, l'empresa pública, respon que d'acord amb el protocol que té amb ACS, té el dret i el compromís d'adquirir la meitat de la participació actual, lo qual suposa un 33,3% del capital social i el compromís d'adquirir l'altre 16,67% d'altres accionistes en cas que decidisquen vendre les seues participacions. ACS fa pressió pel que el govern espanyol doni d'una vegada l'autorització definitiva per a l'entrada en funcionament de l'activitat per poder cobrar i sortir de l'accionariat. S'ha d'entendre, diu la plataforma, que l'empresa de Florentino té més informació que el mateix Ministeri d'Indústria, tot i que se sap que l'administració ha demanat un nou informe sismològic a experts internacionals que encara no s'hi han pronunciat. L'empresa ACS donava per fet que es compliria el compromís de compravenda d'accions de l'empresa promotora, mentre que Enagás assegura que fins que aquesta activitat no es posi en funcionament, ACS no li pot exigir cap compromís en ferm per assumir cap percentatge. Enagás va tindre un conseller dins l'empresa Escal que finalment va deixar la societat per desacords amb el model de gestió, cap d'ambdues empreses vol assumir pèrdues i molt menys ACS, amb el cost de la inversió. Per tant, la plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia acaba concloent i esperant que, com a mínim, el Ministeri d'Indústria tingui més seny que tota aquesta gent que únicament busca fer diners a costelles de la seguretat de tots i que el mateix Ministeri acabe no autoritzant l'activitat.
Festa Major de la Candelera del 31 de gener al 4 de febrer a l'Ametlla de Mar. L'aire que es respira és lo d'una festa gran. Tradició i gresca. A la Cala estem de festes. Del 31 de gener al 4 de febrer, a l'Ametlla de Mar som Candelera.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I parlem ara de propostes culturals i iniciatives que ens arriben, en este cas, des de Santa Bàrbara. Ens en referim a la convocatòria d'una nova edició del concurs literari Vila de Santa Bàrbara, enguany dedicat a la modalitat de narrativa. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Des de fa 23 anys, la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Santa Bàrbara convoca el concurs literari Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara. En els seus orígens, la convocatòria incloïa les modalitats de poesia, assaig i narrativa, però des de fa 3 anys, i donada la poca participació en alguna d'aquestes modalitats, es decidia convocar bianualment i per separat els de narrativa i poesia. Enguany, tal com explicava el regidor de Cultura Planer, Alfred Blanc, es convoca el de narrativa.
Com tu dies, des de fa 3 anys anem alternant les diferents modalitats, i enguany, 2014, correspon al Torra al Premi de Narrativa. Este Premi de Narrativa pues, està a caràcter obert i caràcter local. Dins de la mateixa categoria se fa una menció, un accèssit al millor compositor local. Bueno, tradicionalment sí que sempre hi ha una mica més de participació en la narrativa que en la poesia, però bueno, cal esperar a veure com està. Entenc que hi ha gent que habitualment escriu i li és molt més fàcil escriure narrativa que poesia, i per tant pues, ja tenen treballs així d'aquestes característiques que demanem aquí una mica confeccionats i que només els acaben de perfilar i els porten als concursos.
El mateix regidor de Cultura de Santa Bàrbara explicava que al decurs d'aquests 23 anys d'existència del Premi s'ha aconseguit una bona base de dades de participants procedents de diverses zones de tot Catalunya i molt especialment de les Terres de l'Ebre, afegint que darrerament la xarxa és una bona eina de promoció, de propagació de la convocatòria.
Bueno, avui en dia te diria que bàsicament a través de la xarxa d'internet, no? Qualsevol que entre al santabarbara.cat des de qualsevol lloc del món pot veure les bases del nostre concurs i fer-nos arribar un exemplar de la seva composició. Avui en dia, ja et dic, internet és la clau. Tot i que nosaltres tenim una base de dades d'autors d'a 3 anys i que els hi recordem la convocatòria en el correu tradicional, diguem-li, no? Però, les noves adquisicions són a través d'internet.
El termini d'admissió d'originals acabarà el divendres 14 de març del 2014 a la 1 de la tarda i el veredicte del jurat es farà públic el 11 d'abril. El mateix dia es donarà a conèixer la data de lliurament dels premis. Les bases específiques d'aquest concurs es poden consultar al web municipal www.santabarbara.cat. També es pot realitzar qualsevol consulta a l'Ajuntament de Santa Bàrbara 977-71-70-00 o 977-71-70-01. També es convoca de manera paral·lela el 23è concurs literari Rogeli Fornós de caràcter local, destinat als alumnes de l'Escola Jaume Balmes de Santa Bàrbara. Al treball guanyador de cada un dels cicles d'educació primària i d'educació infantil se'ls atorgarà un premi consistent en un lot de llibres donat per l'Ajuntament. A més, tots els participants rebran un record commemoratiu. La especificació de les bases serà establerta per la mateixa escola.
Tornarem a cantar victòria.
No et perdis el concert de la Candelera amb els Txec.
La partida.
Dissabte 1 de febrer per la nit al Poliesportiu Municipal de l'Ametlla de Mar. El grup Esca de Rasquera desgranarà les novetats del seu últim disc
Valent.
I els èxits més destacats de la seva carrera musical.
Llengua en combat.
Txec en concert a l'Ametlla de Mar. Dissabte dia 1 de febrer.
Ho has oblidat.
Entrades al preu de 15 euros. Completaran la nit el grup de versions Pachuco i la disco mòbil amb els DJs Mireia de Gràcia i Ferran La Puerta.
Seguits.
Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Les Andres del que va ser un gran país.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Teus esports.
Com és habitual, cada dilluns, els últims minuts d'este informatiu, abans d'arribar a la previsió meteorològica, els dediquem a repassar la jornada futbolística dels equips del nostre territori. Comencem, com sempre, amb els que militen a la categoria més alta, són l'Ascó i la Rapitenca, que aquesta jornada disputaven el derbi de rivalitat ebrenc al camp de la Devesa. Un partit que finalment es va emportar els de la Ribera d'Ebre. L'Ascó va guanyar 1-3. D'aquesta manera consolida el segon lloc a la classificació de la tercera divisió del grup català. És segon, l'Ascó, amb 42 punts. El líder és l'Europa, que en suma 44, mentre que la Rapitenca estaria pràcticament a la vora dels llocs de descens. Ocupa la 17a posició amb 24. L'equip que marca la línia de descens és el Vilassar de Mar, que en suma 20. Pel que fa a la primera catalana, sort diversa per als dos representants de les nostres comarques. El Jesús i Maria caia derrotat 1-0 en el seu desplaçament al camp del Torredembarra. Per contra, un gran Amposta va poder aconseguir la victòria jugant com a local davant del Viladecans pel resultat de 2-0. A la classificació, l'Amposta és desè amb 23 punts. El Jesús i Maria continua en llocs de descens amb 13 punts, ocupa la 16a posició. La salvació la tindria ara mateix a 6 punts. Pel que fa a la segona catalana, grup 6è, 18a jornada de campionat i els resultats: Calafell 2, Vilaseca 4, Catalònia 1, L'Ampolla 1, Alcanar 3, Tortosa 2, Cambrils 1, Morell 2, La Cava 0, La Canonja 0, Remolins Vitem 2, Roquetenc 0, Redis 2, La Selva 1, Perelló 3, Roda de Barà 1 i Valls 2, Gandesa 1. És líder el Redis amb 49 punts, seguit de Remolins Vitem amb 33. A la tercera catalana, grup primer, també 18a jornada de campionat i els resultats: Camarles 1, Horta de Sant Joan 2, Ullecona 9, Sant Jaume 0, L'Ametlla 4, Remolins Vitem B 2, Mora la Nova 0, Deltebre 1, Olímpic Mora d'Ebre 3, Corbera 2, Batea 1, Alcanar B 2, La Sènia 2, Santa Bàrbara 1, Vilalba 2, Flix 1 i Aldeana 2, Pinell 0. Líder, l'Ullecona amb 38 punts, seguit del Camarles amb 36. I pel que fa a la quarta catalana, en el grup 20è, que és on militen els equips de les nostres comarques, en aquesta 18a jornada els resultats han estat: Xerta 0, Godall 4, Roquetenc B 5, Ascó B 1, Campredó 4, Jesús i Maria B 1, La Cava B 0, Catalònia B 1, Sant Jaume B 0, Ebre Escola 2, Bot 1, Tivenys 4, La Galera 0, Arnes 0 i el partit Benissanet-Muntells, que ha estat aplaçat. A la classificació, el Godall és el líder destacat amb 51 punts, seguit amb 34, a molta distància, pel Campredó i el Tivenys.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Ara mateix encetem la jornada amb núvols presents a les comarques de Girona, nord de Barcelona, façana litoral i fins i tot amb algunes precipitacions que deixen escapar-se en aquest sector. Algun ruixat entre el Gironès, la Selva, sud d'Osona, Vallès, Maresme, a poc aniran marxant. Tindrem una jornada força assolellada en conjunt, tret, això sí, d'aquest cel més tapat, més ennuvolat a la vessant nord del Pirineu, on persistirà la nevada i fins i tot de cara a la tarda s'intensificaria una miqueta més. Avís en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Tot plegat també acompanyat de vent, vent de mestral que bufa a les Terres de l'Ebre i que de cara a la tarda vespre s'intensificarà i serà una miqueta més aponentat cap a les comarques al sud de Barcelona, zones menys habituals pel que fa al vent, cops que poden passar d'aquests 50-60 km per hora. Temperatures màximes una miqueta més curtes, tret de la façana litoral prelitoral, on encara es podran arribar aquests 15-16 graus. De cara als propers dies tindrem una setmana força moguda, demà amb vent i entre dimarts i dimecres, un altre front.
I un dia més, fixant-nos en el cel i en la previsió meteorològica per les properes hores, arribem a l'hora del comiat, a l'hora de tancament d'aquesta nova edició. La repassada, l'actualitat, que en clau local i comarcal conforma l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. Dilluns 27 de gener de 2014, Domènec Ramal és qui us ha parlat en nom de totes i cadascuna d'aquestes emissores municipals. Demà hi tornarem, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, passeu molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.